Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Som a meitat de setembre i amb la barema 2024 avançada li hem demanat al director del Consell Regulador de la DEO Penedès, Francesc Olivella, que ens acompanyi per saber com s'està desenvolupant. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
En quin punt de la barema ens trobem ara mateix? Entomant recta final, ja?
Diríem que, a veure, la barema va començar, diríem que puntual, la primera setmana d'agost, vale? Tot i que semblava aquest any que podria començar més tard, perquè la primavera ha sigut plujosa i les temperatures el maig i juny han estat les correctes, diríem, vale? Però a partir de la segona setmana de juliol hi va començar a pujar les temperatures i automàticament va accelerar, diríem, la maduració. I, per tant, doncs, la setmana o 15 dies que es calculava que respecte a l'any passat podríem anar una mica més tard, doncs ho vam recuperar. I, bueno, hi ha hagut 3 o 4 dies de decalatge que tampoc respecte a l'any passat que no té nom, no? I, per tant, doncs, bueno, la barema va començar puntualment a l'agost, al principi d'agost, i ara estem encarant no ben bé la recta final, perquè depèn per varietats, eh? O sigui, sí que, per exemple, doncs ara estem, diríem, a la part final o quasi final del xarel·lo, vale? En blanques. Començarem per allada, però amb negres encara ens queda. Cabernet pràcticament s'ha de collir tot. I, per tant, doncs, bueno, encara queda una mica de barema. El que passa que, de seguida, aquí només veiem la part central del Penedès, i el Penedès és molt gran, i aquí veiem tractors i ja comencem a collir, corre, i quan ja paren de passar tractors de segons quines zones, ja ens sembla que s'ha acabat, i no s'ha acabat encara.
Seguim i obrim el meló ja de bones a primeres, ja ho haurem fet. Els pronòstics a l'inici d'aquesta barema 2024 eren millors que l'any passat, però clar, recordem que veníem d'una collita de 24 milions de quilos de raïm, mínim històric, però aquests pronòstics una mica millors s'han acabat torçant?
Sí.
Molt?
S'han acabat torçant bastant.
Bastant.
Bastant, eh? Dic bastant, vol dir bastant, o sigui... Aquí veníem de... Hem de fer memòria, perquè a vegades quan el temps passa i la gent no ens en recordem del temps,
és escassa,
del temps que va fer la setmana passada. Eh?
Sí, sí, sí.
O fa 15 dies.
I
no?
Tant, i tant.
El 2020, pandèmia, recordem-ho, Covid, i plaga de míldiu.
Va ser l'any del míldiu,
el 2020. Any de pluges, varem a curta per culpa del míldiu, però parlàvem excedents, eh? Veníem d'excedents i que no sabíem què fer-ne del vi. Vale, ok. Després d'això... 21, 22, 23, sequera. I ara tenim ceps morts a les vinyes. Recordem-ho, això. Per tant, vol dir que els vius, que són la majoria, per sort, doncs han quedat molt tocats. I, per tant, aquest hivern passat, a l'hora de podar, els pagesos tenien feina a podar perquè hi havia verguetes, hi havia primetes, vale? I la feina era de trobar quins caps deixaves, vale? I, per tant, doncs, d'aquests borrons petitons, d'aquestes vergues petitones, no se'n pot esperar una collitassa. ¿Vale? Però ens hem trobat, per sort, que aquesta primavera ha plogut. I ha plogut, diríem, sobre lo normal d'un any normal una miqueta més. Però, clar, veníem d'on veníem. I, per tant, aquesta aigua ha servit perquè la planta brotés amb força, els raïms ja eren els que hi ha, i eren els que hi eren, ja hi eren, però bueno, semblava que la cosa podia anar millor que l'any passat, no?
Hi havia cert optimisme.
Hi havia optimisme, però ens hem trobat que, bueno, tot i la pluja, després la part de juliol, sobretot, no ha plogut, i llavors, clar, hem tingut que l'aigua que va ploure a la primavera no ha omplert del tot el sòl on hi ha el cep implantat, no? I, per tant, ha anat bé, però no n'hi ha prou encara. I, per tant, el raïm hi era, però el raïm no porta suc. I, per tant, hi havia de raïms, diríem, semblant o algun menys que l'any passat, però no ha engreixat. I, per tant, doncs no hi ha els raïms que d'això. A més, hem tingut dos plagues més aquest any. Una, míldiu, plou, aquest país, si no plou, no hi ha mildiu, però si plou, hi ha mildiu.
Però no tant de fas com fa 4 anys.
I com que, a més, no, evident, per sort. Però, i a més, com que treballem amb eco de forma important, doncs el mildiu amb l'eco ja sabem com es fa, que és amb coure, no? I s'ha de fer els tractaments de la forma que s'han de fer, i aquí ara no entrarem en detalls, però, clar...
No és tan efectiu com la química.
No, efectiu, si es fa bé, sí que pot ser-ho. Evidentment la química, però estem d'acord amb que no volem productes químics de síntesi, no? I per tant treballem amb eco, amb els inconvenients que això representa, de més feina, de menys més volum i de menys producció, normalment. Hem tingut un problema de mildiu, vale? I per tant hi ha hagut una part de la collita, una part petita, però una part que el mildiu se l'enduda. Vale? I aquesta, doncs, res, ha assecat i ja està. I això no afecta la qualitat, però sí afecta a la quantitat.
I ha entrat en escena també el mosquit verd.
I ha entrat en escena el mosquit verd, que és una plaga que la tenim.
Aquesta és nova?
No, la teníem, ja la teníem. Hi ha zones d'Europa, Portugal, França, que ja has conegut, No. Però de la forma intensa que ha entrat aquest any aquí al Penedès, doncs no l'havíem percebut. Hi era, però diríem que latent i controlada. Ha entrat amb força, de fet, moltes vinyes, sobretot a les negres, que és a les que més afecta, però a les blanques també. Si els oients doncs, passegen per les vinyes o miren les vinyes, aquestes vinyes que veus que el pàmpol està tot assecat per la part exterior, doncs això és el mosquit verd. I si el gires, a la part del revers, els trobaràs, els mosquits verds. És un mosquitet petitó, deu fer un mil·límetre i mig, que és de color verd, per això se'n diu mosquit verd, i que normalment el que fa és enganxar-se amb un dels nervis de la fulla i allà xucla. I clar, què fa? Que des d'allà on te punxa, anant fora, doncs tot allò s'asseca. Si s'asseca, doncs vol dir que la planta té menys fulla. I si té menys fulla, té menys capacitat de fer fotosíntesis. I si té menys capacitat de fer fotosíntesis, té menys capacitat de produir, d'acumular aigua en els raïms, de produir... Per tant, les conseqüències que té.
I com es combat el mosquit verd?
El mosquit verd, en cas d'eco, es combat amb piretrines i amb algun tipus d'oli essencial, em sembla que és de taronger, per fixar-lo una mica més i que tingui... Té la seva solució, però també vol dir més feina, vol dir més...
I més inversió per part del pagès.
Vol dir tot això. Això també ho hem tingut i això segurament també ha fet que una part de la producció doncs, no hagi tirat tan endavant com havia de ser.
I la fauna salvatge? No se
també
n'ha sentit a
parlar
tant.
L'altra part, sí, però també hi és. Ja tinc, hi ha algun viticultor que n'hem parlat que diu, venia 3 hectàrees de Chardonnay per collir, uns 8.000 quilos, diu, i l'endemà ja no hi eren.
Cabirols, senglars...
Senglars, bàsicament, en aquest cas, però bueno, hi ha de tot. Per tant, també un altre, no? Però bueno, tot això, tindrem menys producció, tenim menys producció. Jo en aquest moment no m'atreveixo encara a dir, perquè hem d'esperar que s'acabi. L'any passat vam arribar als 24, ara en aquest moment encara falta part de la collita per entrar... I, per tant, tinc números, però jo penso que no és el moment encara
de treure'ls,
vale? Perquè podria induir a confusió i, per tant, no millor no parlar-ne. Per tant, això, hi haurà menys producció. També és veritat que la qualitat, evidentment, és bona. Les vinyes han pogut madurar els raïms prou bé.
No hi ha menys grau?
Tot i que, hi ha menys grau, segurament. Hi ha alguna cosa menys de grau, també una mica buscat, vale? Perquè, primer, ens interessen vins amb una certa acidesa, i per tant, l'acidesa vol dir que has de collir a vegades una mica més verd que el que colliries si deixessis la maduració total del fruit. Per altra banda, els mercats ja demanden això, també, vale? Pel consum. Els mercats estan tendint molt cap a vins blancs i cap a vins espumosos frescos, amb acidesa, amb no tanta graduació. Vale? I per tant, doncs tot això ja ens encarrila cap aquí. I després ja a nivell mundial, no a nivell d'aquí ni d'allà, mundial en general, hi ha menys consum. Està baixant el consum per diverses raons, tampoc no cal detallar-les, però està baixant el consum i per tant vol dir que les ventes també baixen. I llavors, doncs, mira, sembla com que s'hagin posat d'acord, no? Menys producció, menys consum. Però és un moment delicat.
Déu-n'hi-do.
És un moment delicat pel sector, pels
viticultors,
que sí que és veritat que aquest any els preus s'han apujat, però clar, si apuges els preus però tens menys producció, doncs al final tampoc no et solventa la papereta, diríem. Als cellers també hi ha preocupació per les baixes, per les menys ventes als mercats, vale? I, per tant, bueno, és un moment complicat. Portem 3-4 anys amb situacions complexes. Però, bueno, el sector s'ha de...
Reinventar?
No, tampoc tant com reinventar, perquè això ja es fa contínuament, eh? Reinventar-se, ens reinventem, i el sector reinventa contínuament, però sí que cal, pues, segurament, afrontar, doncs, algun tipus de situacions noves que ens aniran apareixent i que les haurem de posar-hi la cirereta, eh? O sigui, si 4-3 anys de sequera, si això és canvi climàtic, si el canvi climàtic sabem que no és una cosa puntual d'avui, sinó que diuen hem de lluitar contra el canvi climàtic, sí, però segurament hem de primer adaptar-nos al canvi climàtic. O sigui, lluitar vol dir descarbonitzar, vol dir reduir segons quines coses que fem d'emissions, però també ens hem d'adaptar, perquè les temperatures altes hi són, la pluviometria és la que és, i per tant, doncs, cal buscar solucions. Sabem que bueno, les temperatures altes, i per tant, quan al cep li costa madurar el raïm perquè fa tancament estomàtic i no evoluciona per altes temperatures, diu sí, però amb aigua es passa millor que en sense. Eh? Quan tenim aquestes altes temperatures, si no hi ha pluviometria, és més complicat que si n'hi ha.
Ara parlarem, no?, de l'aigua.
I, per tant, l'aigua és un dels elements que també, bueno, està sobre la taula.
Parlarem de l'aigua, d'aquest meló sobre el futur, però abans parlaves de diferents varietats i penso que aquesta aigua de principis de setembre sí que li està anant bé a la parellada, no? Almenys.
Sí, en general sí. La parellada és una varietat que la tenim plantada de forma general en zones altes del Penedès, de la Deu Penedès, zones d'aigua Múrcia, Pla de Manlleu, per exemple, o zones de la Llacuna, Pontons, Mediona, també Font-rubí, totes aquestes parts més altes. Aquestes parts més altes, normalment, i de fet aquests dos últims anys és així, han tingut més pluviometria. O sigui, que per si ja els ceps porten més raïms. ¿Vale? Per tant, sempre. I, a més, doncs, aquestes últimes pluges han ajudat, això que dèiem, de que el raïm no havia pogut engreixar, doncs amb aquesta varietat, doncs el raïm haurà pogut engreixar més i llavors veurem els resultats més endavant. Això també porta algun problema, a vegades, d'algun que si engreixen molt de cop degut a aquestes pluges últimes, a vegades pot haver grans que trenquin, i llavors això pot produir algun problema de podridura, algun tema que, bueno, s'ha de solventar com es pugui, normalment és collint i entrant al raïm. No hi ha masses grans solucions en aquest cas.
Abans de seguir amb l'aigua, el Sisco Olivella ens deia com a DO, ara no toca valorar com serà aquesta barema, donar xifres, però qui sí que ho ha fet aquesta mateixa setmana és la Unió de Pagesos, que adverteix que la barema es reduirà respecte a la de l'any passat, que, com dèiem, ja va assolir aquest mínim històric, i parla d'un 46% menys respecte a la de l'any passat, al Penedès, a la DO Penedès. S'hi acosten? Només et demano això.
No, jo no valoraré les dades que donen el cas d'Unió de Pagesos, perquè...
És que un 46% respecte a la de l'any passat és molt.
Sí, és molt.
És molt.
Jo crec que serà menys, però, bueno, en tot cas, falta acabar de veure les dades, eh? Jo, bueno, falta la part de barema que falta, i per tant cal veure on estarem i caldrà veure després valorar també la suma, perquè en aquest territori nostre hi han 3 DOs més una marca col·lectiva més 20 sense DO, tenim tot això, i llavors caldrà sumar-ho tot per veure què és el que dona el global, no? Per veure què és en aquest territori que estem, que es diu Penedès, què és el que la suma.
El territori geogràfic.
Geogràfic, correcte, perquè, clar, una cosa és el que els cellers destinen cap un cantó, cap a l'altre, i llavors això a vegades pot fer fluctuar les dades, Però, en tot cas, jo crec que no estarem tan avall, però esperem a tenir les dades definitives. Sempre és allò, a veure qui la diu primer la dada. Jo penso que és millor esperar-se a tenir la definitiva, no fos cas que després tinguem que corregir el que hem dit, no? Més val esperar una mica i tenir la dada definitiva.
Som de les DOs o dels territoris que sortirem més mal parats en el conjunt de Catalunya? Hi ha zones més tocades, no?
Hi ha zones afectades. Pensem que, per exemple, ara, aquests 3 últims anys, la zona que ha tingut menys pluviometria vitivinícola, les zones vitivinícoles, ha tingut menys pluviometria, ha sigut el Penedès. Com a dada també d'exemple, un informe que sortia de la Diputació de Barcelona sobre els parcs naturals on hi havia hagut menys pluviometria, el parc del Garraf era el que havia tingut menys pluviometria. Per tant, hi ha lliga amb el que estic dient respecte a la D.O. Penedès. ¿Vale? En aquests moments el que estan patint molt també és les zones del sud de Catalunya. La Terra Alta no tant perquè reguen, però Priorat, Montsant, aquest any estan patint-hi molt. La zona des de Tarragona i Conca una mica com el Penedès, diríem. ¿Vale? I les zones del nord, de pues, l'Empordà i així, pues, no, ells allà han tingut pluviometria aquest any. I alguna zona que sí, més amunt, més tocant el Pirineu. Més. Però, bueno, en general, de totes maneres, el que deia abans, la pluja d'aquest any, de la primavera, que hem d'esperar, sobretot, que aquesta tardor segueixi plovent i que la primavera de l'any que ve segueixi plovent, amb la brotada que hem tingut aquest any, de cara al 25, perquè sempre hem de mirar endavant, tindrem amb què podar, allò que deia al principi, i per tant tindrem més verga més grossa, podrem podar millor, i esperem que això provoqui que tinguem millor collita. Però tot això és futuribles.
Amb aquesta sequera que ens està castigant, ha ressorgit el debat sobre el futur de la vinya. Una de les possibles solucions que hi ha sobre la taula és el rec de suport. Hi ha partidaris i detractors, però el que sí passarà és que divendres de la setmana vinent segurament es constitueix la comunitat de regants del Penedès, que vol donar cobertura a unes 25.000 hectàrees de l'Alt Baix Penedès i Garraf. Quin rol, quin paper pot jugar en relació a la vinya, perquè parlem de 25.000 hectàrees de tot, aquesta comunitat de regants, aquesta possibilitat d'introduir el rec a la vinya?
A veure, quin rol? Home, el rol el que vulguin els propietaris que constitueixin la comunitat de regants. A veure, pensem que una comunitat de regants es constitueix pels propietaris dels terrenys on es vol regar. Per tant, aquest cas també, jo diria que tots acompanyats per l'administració. Per tant, Departament d'Agricultura, Infraestructures.cat, etcètera. ¿Vale? Però els que constitueixen la comunitat són els propietaris. Amb el fet ja de constituir una comunitat de regants no constitueixen una comunitat de veïns, constitueixen una comunitat de regants. Per tant, vol dir que l'objectiu és regar.
Directe a barraca, sí, sí.
Clar, no altre objectiu. L'objectiu és regar. Abans ho deia, passa millor quan fa molta calor i tenen temperatures altes, es passa millor si pots regar que si no pots regar. Per tant, això és important, no?, també. Està calculat, i s'ha diverses reunions, està calculat, estem llançant aigua. Les depuradores del territori llencen aigua directe al mar, a través de rieres, però directe al mar, no? Aigua que ve d'altres rius, no del territori, però que serveix perquè les poblacions tinguin aigua a casa seva, per les indústries, per etcètera, etcètera, i tota aquesta aigua va parar a les depuradores, aquesta aigua es depura i es llença. Ja és un pas que es depura. Abans es llançava sense depurar. Ara es depura i es llença. Clar, aquesta aigua, o part d'aquesta aigua, doncs pot tenir altres usos, no? En el cas que planteges regar productes alimentaris, ha de ser aigua regenerada. No val depurada, sinó que ha de ser regenerada. Per tant, s'ha de fer un pas més aquí, que és regenerar aquesta aigua. N'hi ha que parlen de terciaris. No, l'objectiu és regenerar, que es fa a través d'un terciari, d'acord, però l'objectiu és aigua regenerada, ¿vale? I que, per tant, amb unes analítiques determinades, doni uns paràmetres que pugui servir per regar aliments. ¿Vale? Allà tenim, no? Llavors, si tenim prou aigua amb aquesta per regar les 25.000 hectàrees o no, això ja es veurà. N'hi ha d'altres que si s'ha de dessalar o no s'ha de dessalar aigua de mar, ja ho veurem. Això ja anirà bé. Però d'entrada, el que sí que necessites és una comunitat de regants constituïda. I aquesta comunitat de regants, que es constitueix el dia 20 per un edicte d'un ajuntament que s'ha de fer així, que és el de Sant Jaume dels Domenys, i que, perquè el Baix Penedès ha anat una mica més de pressa que els de l'Alt Penedès, tot i que els de l'Alt Penedès feien molta feina, que és veritat, i que els del Garraf són els que tenen les depuradores amb més quantitat d'aigua, per exemple, tot i que el Baix Penedès també... Vale, tot això... Vale, això són debats que no aporten ara. Per tant, el que s'ha de fer és el dia 20 constituir la comunitat de regants i a partir d'aquí aquesta comunitat de regants, que el que es constitueix la comunitat de regants, però d'una forma, diríem, que encara s'han de redactar els estatuts d'aquesta comunitat de regants, per tant, aquesta primera part de junta que es constituirà a través de l'assemblea, doncs, haurà de fer la proposta d'uns estatuts de funcionament d'aquesta comunitat de regants, i a partir d'aquí, doncs, ja, segons aquests estatuts redactats i aprovats, doncs ja es anirà caminant, s'haurà de fer acords amb l'ACA per l'ús d'aigua, s'haurà de fer projectes de regenerar tota aquesta aigua, s'hauran de fer projectes d'acumulació d'aigua, s'hauran de fer projectes de circulació d'aigua, canonades o el que correspongui, i s'haurà de veure els propietaris, els viticultors, també les instal·lacions que hauran de fer per regar.
O sigui que per la campanya vinent...
I s'haurà d'aprendre a regar, que és l'altra part, també. També s'haurà d'aprendre a regar, perquè regar, vull dir, no...
I jo, com a viticultora, hauré de demanar permís al Consell Regulador per regar?
Inicialment, no.
No.
Inicialment, els Consells Reguladors, almenys el de la DEO Penedès, ja preveu que es pot regar, i l'únic que pot fer la DEO Penedès és si es fa un mal ús del rec i es fan produccions que no corresponen, i etcètera, etcètera, tal, doncs pot prohibir el rec en aquelles finques determinades que s'acordi, ¿vale? Però el rec inicialment està autoritzat. I es parla, o s'ha parlat fins ara, de rec de suport, eh? Parlem de rec de suport, parlem del voltant, entre 1 milió i 1,5 milió de litros hectàrea i any. ¿Vale? Pensem que una pluviometria normal al Penedès, quan plovia normal, estàvem al voltant d'entre 450 i 500 mil·límetres. Mil·límetres són litros metro quadrat i any. ¿Vale? Per tant, això són 5 milions de litros d'aigua per hectàrea i any. Parlem de 1.000, doncs, vol dir que també és rec de suport. Per tant, també pensem que ha de seguir plovent alguna hora, no? Vale? Per tant, aquesta és la idea, i a partir d'aquí, doncs, esperem a divendres que es constitueixi la comunitat de regants.
I serà llarg.
I serà un procés
a partir
llarg.
De divendres.
És un procés de... Sí, però és que...
Aquest rec no arribarà a la campanya vinent.
Crec que no. Però si no es comença, no s'arriba mai.
Sí, sí, està clar. Sí,
hi ha processos llargs, no? Sí, durarà 2, 3, 4, 5 anys, o 6 o 7, els que hagi de durar, els que siguin. No sé, el Segarra-Garrigues no sé quants anys han estat fins que no han pogut regar, no? Pues, bueno, pues, doncs això, no? I aquí pues, comencem a posar-li el cascabell al gat. Si no li posem, allò seguirà allà parat. Llavors, no, si no comencem ni d'aquí 5, ni d'aquí 10, ni d'aquí 20.
Però s'haurà de treballar en molts altres fronts, a part d'aquest.
Tots. Tots, que per això hi som, no? I les vinyes noves que es plantin, doncs s'haurà de plantar amb peus pues, segurament més vigorosos, varietats ja amb l'experiència acumulada que tinguin més resistència a la sequera, segurament amb marcs de plantació una mica més amples per garantitzar que amb l'aigua que plou doncs, en tinguem suficient. S'hauran d'anar buscant solucions i a tots els temes, i després també hi ha el tema de les aigües freàtiques, dels pous, cada finca i cada sector. Hi ha sectors on la pluviometria no és tan baixa com aquí, per tant, el que deia abans, la zona de les parellades, doncs normalment no hi ha tants problemes. S'ha d'anar veient cada situació, i cada finca és diferent, i cada viticultor és diferent. I...
Temps, campanyes delicades, ens deia Francesc Olivella, però també apassionants. Moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta i bon final de Verema 2024.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Mig minut i arribarem a 11:15. Això per nosaltres vol dir que arriba l'actualitat penedesenca, aquest segon flaix informatiu que ens acostaran des dels serveis informatius. I després obrim l'agenda al detall d'aquest divendres amb un parell de propostes. Anirem a fer gimnàstica amb la gent gran d'Olèrdola i també us recomanarem, i molt, la 8a edició del Riu de Lletres, que té lloc aquest cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Comença un nou curs a batxillerat i FP amb incertesa per la selectivitat i alta demanda en els cicles formatius. Si dilluns començava el curs al segon cicle d'educació infantil primària a IESO, aquest dijous han tornat a la rutina els alumnes de batxillerat i dels cicles formatius amb novetats en l'oferta d'aquests últims. Ahir s'iniciava el curs dels estudis postobligatoris als instituts de Vilafranca i la resta de l'Alt Penedès. A Vilafranca, concretament, un total de 782 joves cursaran batxillerat en alguna de les quatre modalitats que s'imparteixen en quatre instituts públics de la vila. Aquesta oferta cal sumar-li les 96 places que ofereix un centre de titularitat privada. També hi haurà un total de 511 joves que cursaran un cicle formatiu de grau mitjà i 348 faran el cicle formatiu de grau superior. Una de les grans incògnites del curs és com serà el nou model de selectivitat. Però el que preocupa realment, en aquest cas a l'Institut Alt Penedès de Vilafranca, és la manca de professorat per algunes especialitats dels cicles formatius que imparteixen. Trànsit reduirà a 100 km hora la velocitat a l'AP7 entre Vilafranca i Martorell els diumenges i festius. El Servei Català de Trànsit implantarà un seguit de mesures a l'AP7 per reduir-ne la sinistralitat. Una d'aquestes mesures s'aplicarà a partir d'aquest diumenge i serà la reducció de la velocitat a 100 km/h a tots els carrils en el tram entre Vilafranca i Martorell en les operacions de retorn de cap de setmana o de festius cap a Barcelona. Aquesta reducció s'implementarà encara que no hi hagi carril addicional i, a més, es posaran panells informatius alertant de l'alta concentració d'accidents. Trànsit ha detectat que aquest tram és sinuós i amb canvis de rasant, la qual cosa provoca petits accidents que causen grans congestions. Per això, la reducció obligatòria de la velocitat amb els corresponents radars, controls i helicòpters i l'avís de concentració d'accidents hauria d'alertar els conductors perquè vigilin més. Els dies 16 i 20 de setembre es faran xerrades enfocades a la menopausa a l'Arboç. Cal confirmar l'assistència al taulell del centre d'atenció primària o a qualsevol dels consultoris de l'àrea bàsica de salut del Baix Penedès Interior. L'àrea bàsica de salut del Baix Penedès Interior informa del cicle de xerrades enfocades a la menopausa que es faran a l'Arboç els dies 16 i 20 de setembre. Diferents professionals del CAP han preparat aquestes xerrades adreçades sobretot a dones que estan en l'etapa de la menopausa, que encara no l'han iniciat o que fa anys que l'han passat, però hi pot assistir qualsevol persona. La primera de les xerrades, Menopausa Conscient, reforça't per la menopausa amb consells i exercicis, es farà el dilluns 16 de setembre, d'11 a 1:15, i serà conduïda per la Glòria Pedret, llevadora de l'Hospital del Vendrell i d'Atenció Primària, i l'Elisenda Diviu, fisioterapeuta d'Atenció Primària i Comunitària. La segona xerrada, Cuida el cos i la ment a través de l'alimentació i el benestar emocional durant el climateri, es farà el divendres 20 de setembre de 12:45 a 1:00. Cal confirmar assistència al taulell del CAP. I acabem parlant-vos d'una passejada per conèixer els ratpenats del Parc del Foix aquest dissabte a la tarda. Des de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal s'impulsa l'ampliació de l'oferta turística al municipi per tal d'atraure nous visitants i donar a conèixer el territori, posant èmfasi en la descoberta de l'entorn natural del Parc del Foix i la memòria històrica del territori. Amb aquesta voluntat i l'objectiu d'oferir activitats que permetin al visitant endinsar-se a la natura i al paisatge únic que regala el Parc del Foix, s'han organitzat passejades guiades temàtiques. La d'aquest dissabte està dedicada a conèixer els ratpenats amagats en el parc. Serà de 6:45 a les 9 del vespre, amb lloc de trobada a la plaça de Torrelletes.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
I tot seguit un parell de propostes que recollim a l'agenda al detall. Aquest dilluns han començat les classes de gimnàstica de manteniment adreçades a la gent gran de Moja. La Fanny Vivar, de Canal 20, es va acostar al casal de la gent gran a parlar amb ells i avui ens recull aquesta experiència.
Avui ens hem acostat fins al local nou de Moja, ja que té inici l'activitat de gimnàstica de la gent gran que organitza el casal de la gent gran d'aquí de Moja. I per parlar-nos d'aquesta activitat ens acompanya el Pere Vives, que és el secretari del casal de la gent gran d'aquí de Moja. Bon dia, Pere.
Bon dia, què tal?
Preparats i preparades ja per començar aquesta activitat?
Sí, home, ja convé, perquè fa dies que estem parats. I ara ja ens convé fer treballar de gimnàstica.
Quins dies es fa aquesta activitat de gimnàstica de la gent gran?
Es fa el dilluns i el dimecres, de 11 a 12.
I avui és el seu inici?
Avui comencem. I avui apuntem, inscrivim els que vinguin a gimnàstica.
Per tant, encara no hi ha cap número d'inscrits, no ens pot avançar.
No, però generalment són els mateixos del curs passat, més o menys, però són més o menys igual.
I més o menys de quantes persones estem parlant que acostumen a participar en aquest curs?
L'any passat vam ser de 35 a 40, perquè com que és cada 3 mesos, varia a vegades, venen o no venen.
I per què és important fer aquest tipus d'activitats?
A la nostra edat és molt interessant fer alguna d'activitat, perquè a casa generalment no fem gran cosa, i en canvi aquí va molt bé.
I com es pot apuntar a la gent, si hi ha algú que es vol apuntar?
Pues que vingui el dilluns o el dimecres a les 11 i els explicaré el sumptu com va i es poden apuntar.
I quin cost té aquesta activitat?
El primer trimestre, que és comencem ara, val 35 euros, perquè paguem 25 euros de la gimnàstica i 10 euros d'assegurança. Llavors, el segon trimestre més hem de pagar a la gimnàstica. Tampoc sabem el preu, perquè depèn del que som. Més o menys per fer els gastos per pagar el monitor.
És a dir, el cost és per cobrir gastos del que és el monitoratge, no?
Sí, això mateix. Però això és a través del Consell Esportiu, no cosa nostra, a través del Consell Esportiu.
I com estan contents amb aquesta activitat? Fa molts anys vostè que ve?
Sí, ja fa anys, jo fa 4 anys ja que vinc. Sí, no, va bé, molt bé, molt bé.
I quin tipus d'activitat fan?
Tot és moviment a base de braços i de cames, i no res més. Sí.
És per mantenir, no?
Ah, el manteniment, això mateix, el manteniment, sí.
I més o menys quina franja d'edat és la gent que hi participa?
Un cop estem jubilats, generalment la gent venen a apuntar-se. A partir de 65 anys, o n'hi ha que venen més aviat, perquè han plegat més aviat, però a partir de 65 anys es pot apuntar tothom qui vulgui.
Doncs moltes gràcies.
Ja ho saps.
I també ens acompanya el Josep Ciercoles, que és el monitor de sala d'activitats de la salut de la gent gran d'aquí de Moja.
De la zona d'Olèrdola, Sant Pere Molanta, aquí Moja.
Bon dia.
Bon dia, hola, bon dia.
Preparat per començar aquest curs?
Sí, amb molta il·lusió i a veure com en trobo la gent. Que si parem uns mesos la gent gran, se'ls nota que perden bastant i tornar a reactivar-los una miqueta.
Costa a vegades tornar a reactivar, no?, després d'aquesta parada de l'estiu.
Sí. Que pararíem dues setmanes, però allò que diem, parem tots els pobles un mes i mig cap a dos mesos. Olèrdola molt bé, perquè som dels primers pobles que comencem. Avui he començat el poble Sant Quintí, aquí a Olèrdola. Dimarts que ve, dia 17 o dia 16, comença Sant Pere Molanta. Perquè si aquesta gent gran para més mesos, perden to muscular, perden equilibri, no cal dir colesterol, sucres a la sang, vull dir, tornar a reactivar la gent gran, que com a treball de salut no te'n beneficis i els hi va molt bé.
I en què consisteixen aquestes sessions que feu?
Vale, fem 10 minuts d'escalfament amb un moviment dinàmic més sol tot ou, fem unes coreografies molt maques, com si balléssim una miqueta fent uns moviments estudiats de coreografies, una mica de treball d'equilibri, perquè amb l'edat perdem l'equilibri, i intentar màxim to muscular. Que recuperin to muscular, que el to muscular és el que els agafa les articulacions i fa que el mal articular els marxi una miqueta. Aquestes edats, el que té artrosis, té fibromialgies, té artritis, o el mateix gas articular de l'edat. I sobretot reforçar aquest to muscular els hi fa d'esponja, no deixa que el pes corporal arribi tant a les articulacions i els hi traia molts dolors musculars.
I quins beneficis els aporta?
Sobretot allò que diem, els mals que tenim a aquestes edats. Cremar colesterol, compensar les sucres del cos, intentar eliminar toxina...
Bon dia.
Fer més bé les digestions i recuperar massa muscular.
I quants anys fa que és monitor d'activitats a la gent gran?
Jo fa 35 anys que em dedico a salut, però més especialista en grups de gent gran fa 20 anys. I fa 20-21 anys que pujo aquí a Moja a fer aquesta activitat amb la gent gran.
Per tant, uns quants anys. Ja coneix el públic una mica.
Sí. Hi ha gent molt maca que fa 20 anys que els tinc d'alumne i comences amb aquella il·lusió de retrobar-te amb aquesta gent, fer-los l'activitat, que, bon dia, que saps que en poques setmanes de començar l'activitat ja et diuen que treu una mica els dolors o recupera una mica el to muscular i el moviment.
I com van els grups? És agraït això de treballar amb la gent gran?
Sí. Jo havia fet 14 anys de mestre en col·legis amb canalla. Ara, ni que em paguessin més, tinc molt clar que amb la canalla no tornaria. Vull dir, em quedo amb la gent gran i disfruto molt més la gent gran, que és més agraïda. O dintre passar les setmanetes, que van notar millores físiques, i personalment ho van comentant, bé, has de tenir aquell dolor i ja m'ha marxat.
Bon dia.
O bé, recupero que em cansava, sí que mirava, em cansava i m'ho ofegava una miqueta i noto que el meu cos respon més i estan més bé. Llavors, la gent gran és molt més agraïda amb aquella paraula maca dolça, alguna iaia que m'agafa la maneta amb aquella confiança que tinc a través dels anys, i és molt més agraït treballar amb gent gran, que notes les millores més ràpid, que no pas en canalla, que avui en dia treballar en canalla és més difícil i has d'imposar-te més. La gent gran sense tanta imposició ja et fan més cas, ja et segueixen més el ritme.
I de quantes persones estem parlant que són aquests grups, més o menys?
Els grups, bon dia. La majoria de pobles hi ha cap a 40 persones apuntades. I les mitges de classe són 28, 32, 34... El dia que tenen excursions et diuen, més, que el pròxim dia no hi haurà tanta gent. No baixem de 25-30 persones. Vull dir, aquí moja molt bé, perquè més o menys sé que estan sobre els 42-44 apuntats. I mitges de classe arribem a 28-30-32, un bon volum de gent de classe.
I és complicat d'arribar a les necessitats de tota aquesta gent?
Sí. A mi m'agradaria personalment poder atendre més quasi individualment, un per un, perquè cadascú amb els seus mals, aplicar-los més un tipus d'exercicis o uns altres. Jo ja els hi remarco molt que amb aquests grupets, com que hi ha gent de 60, gent de 70, gent de 80 anys, jo els hi faig un treball de mig gas a mig ritme, llavors cadascú ja posa una mica més d'intensitat o menys, segons els seus mals o la seva edat.
És com s'autoregulen, no?
Sí. S'autoregulen ells mateixos.
I per què és tan important fer aquest tipus d'activitats?
Sobretot, hi ha de joves ens veiem obligats a fer-ho, perquè el cos humà és com una màquina que si tu no l'engrasses i no li dones un ritme de treball, es va atrofiant. I si de joves ja ens passa que la gent que fa poca activitat potser s'engreixen més, es desperta més enfermedades cardiovasculars, no cal dir colesterols i sucres, els diabètics... Vull dir, només per alliberar aquestes enfermedades va molt bé. És com una prevenció d'enfermedades, un reforç de to muscular, una millora d'equilibri, una millora de mobilitat... I els hi treballes dintre dels mateixos exercicis, aporta diverses coses de salut.
I per qui no pugui venir aquest tipus de sessions, què podria fer des de casa una persona que per algun motiu o altre no pogués venir? Què podem fer des de casa?
Vale, des de casa, què passa? Que a casa poca gent té la voluntat de fer-ho a casa. I més les mestresses de casa, que sempre tenen les obligacions de que han d'atendre amb els nets, han de fer els dinars, han de tindre la casa neta... Però la gent que té voluntat a casa podria avançar molt. Amb aquelles bicicletes de pedals, que hi ha aquelles bicicletes de pedals tipus que trobem a les residències, fer una mica d'exercicis apujat a la taula del menjador, amb una mica d'equilibri les mans a la taula, i fer qualsevol moviment de cames, de pujar els genolls, de doblegar el taló enrere, vull dir, sí que a casa es pot avançar molta coseta, però hi ha gent que comença una activitat a casa perquè té una primera necessitat, però a mesura que es troba una mica més bé, ja ho abandonen i ho deixen estar. Vull dir, a casa es pot avançar molt si és una persona disciplinada, si algú li ha marcat com un protocol d'exercicis, hi ha gent que els va aplicant. Però tot i així, gent amb voluntat, sempre hi ha aquella excusa de dir, ves que tinc que fer el dinar pel net, haig d'anar a comprar, tinc que fer coses, o tinc que fer la roba, tinc que fer una rentadora. I poca gent té la voluntat de casa fer-ho. Per això s'aconsella que participin aquests grups fets que els ajuntaments que es prepara, sigui una gimnàsia manteniment, sigui un ioga, sigui les caminades, recomana que es faci més en grup. Aquella il·lusió de mudar-te una miqueta, de sortir de casa, de relacionar-te amb els veïns i arribar aquí a petar la xerrada amb alguns veïns, fer les activitats de moviment físic, vull dir, molt millor fer aquestes activitats fora de casa, ja pel mateix tracte social i trobar-te amb la gent del poble. I després una mica per la mateixa activitat més complerta i més ben feta. Perquè a casa, ni que els hi marquis bé i els hi donis un paperet amb tot el que han de fer apuntat, ja et fan la meitat. I al cap de 4 dies ja no et fan ni la meitat, ja ho deixen.
És més complicat, no?, de fer. I recordem quins dies hi ha aquí a Olèrdola aquesta activitat de gimnàstica de la gent gran.
Aquí a Moja, des de ja fa molts anys, ho fem els dilluns i dimecres d'11 a 12. Dilluns i dimecres d'11 a 12, i després sí que durant l'any fan caminades els dijous. Vull dir, tenen dos dies d'activitat de gimnàstica i manteniment, sé que també fan ioga, que algunes van a ioga, i fan les caminades que fan amb els ajuntaments a través de la Diputació, que em sembla que ho fan un cop cada dos mesos.
I a Sant Pere també fas activitats a Sant Pere?
Sí, sí, la mateixa activitat que fem aquí la fem a Sant Pere Molanta. I ells ho fan dimarts i divendres. Aquí ho fem dilluns i dimecres i allà dimarts i divendres. I les caminades també ho fan.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns. Ja no et robem més minuts, que tens aquí els alumnes preparats per començar la primera classe. Moltes gràcies.
Molt agraïts i merci. Gràcies. Merci.
I la segona proposta ens du fins a Sant Pere de Riudebitlles, on demà i diumenge té lloc la 8a edició del Riudebitlles, la Fira de Llibres del Penedès, que presentem tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Sant Pere acull aquest cap de setmana, com bé dius, la 8a edició del Riu de Lletres, que presentem ja amb l'escriptor i impulsor de la cita, Jordi Romeu. Molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Suposo que ja tot a punt perquè demà mateix, demà i diumenge, es dugui a terme aquesta cita cultural literària a Sant Pere.
Sí, i la feina que ens ha portat, perquè portem ja setmanes, si no mesos, preparant-ho. Perquè, clar, hi ha molta cosa a fer, venen moltes parades, hi ha molta gent per coordinar, molts autors... Bé, és una feinada important, sí, sí.
Després desgranarem una mica més totes aquestes propostes d'aquesta 8a edició d'una cita cultural al Riu de Lletres, plenament consolidada a la nostra comarca. Una bona manera també, Jordi, de posar en valor llibres i literatura.
Exacte. Bé, de fet, és una fira de llibres, que de fet els protagonistes són els llibres, i també els escriptors i escriptores que ens venen, perquè intentem que, a part de que hi hagin els llibres, també hi hagi la gent que l'ha escrit, que també són protagonistes. Una miqueta la idea era aconseguir, no?, portar la cultura al carrer, que la gent pogués venir, que pogués passejar, que pogués comprar llibres, que pogués conèixer els escriptors, que pogués conèixer els editors, perquè també hi ha bastants editors. I més o menys l'objectiu està aconseguit, ara falta que ens vingui tota la gent.
Mm-hmm. Ara comentaves, no?, aquesta fira de llibres, però també la multitud de propostes que acompanyen aquest cap de setmana, amb, com dèiem, les lletres, els llibres, com a pal de paller, però també amb taules rodones, amb tallers, amb presentacions de llibres, tant llibres d'adults com llibres per infants i joves, i amb aquesta assistència també de grans escriptors, autors reconeguts.
Sí, sí, exacte. I, de fet, també hem fet molt de territori perquè ens ve molta gent de per aquí a la zona del Penedès, de Sant Sorní, de Vilafranca, de Sant Pere, de gent de prop, perquè també és una mica la funció de fer fires de llibres en pobles, no?, que més enllà dels autors coneguts de tota la vida pugui venir gent que està treballant molt i molt bé en el territori, en les comarques, i que també puguin tenir un altaveu, un lloc on la gent els conegui i donar a conèixer la seva obra.
Ara ho comentaves, i de fet quan revisava la programació d'aquest Riu de Lletres he vist molts autors i molts títols coneguts no només aquí a Sant Sadurní, sinó a la zona, perquè són llibres que han sortit o aquest 2024 aproximadament, alguns d'aquests llibres molt nous, i sempre fa gràcia, com bé dius, que es posi en valor no només a la literatura de les lletres, sinó als autors del territori.
Exacte, bé, com una miqueta, com tu dius, clar, a part de fer xerrades, que està potser una mica més dirigit a gent del món del llibre, també fem això, presentacions de novetats, i moltes d'aquestes novetats són de gent de per aquí. Però és que, a part, fem narració oral, tant per joves com per infants, el dissabte sobretot, perquè hem centrat el dissabte molt a literatura per infantil i juvenil, però també el diumenge, que tenim un conte per petitons de 2 a 4 anys a la biblioteca. Vull dir que hem intentat que estigués representada tota la literatura, donant molt d'èmfasi en infantil i juvenil el dissabte, perquè pensem que també és la base perquè la literatura es consolidi, o més ben dit, continuï tenint tants adeptes. I al final també és el futur una miqueta de la llengua, no? Perquè també treballar la literatura també fomenta la llengua i, per tant, entenem que és important també aquesta funció.
Si et sembla, Jordi, desgranem una mica aquesta programació perquè la gent que ens estigui seguint pugui venir a gaudir d'aquest riu de lletres o dissabte o diumenge, els dos dies, i sàpiga una mica què hi pot trobar.
El que hem intentat aquest any, sobretot, és que la gent que vingui pugui arribar en qualsevol moment i trobar-se activitat. Mm. És a dir, que en qualsevol hora hi ha alguna presentació de llibre, o hi ha una xerrada, o hi ha un conte, o hi ha qualsevol altra activitat que els hi pugui agradar. Per exemple, durant tot el dissabte, des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda, pràcticament, cada mitja hora es presenta un conte infantil o un llibre juvenil. I, a més, hem demanat als autors que els presenten que ho facin de manera que sigui adequada per a aquest tipus de públic, que pugui agradar amb el públic infantil i juvenil. Per tant, en qualsevol moment poden venir a sentir una presentació d'un llibre o un conte. A part, fem una xerrada molt interessant amb l'Àngel Burgues i l'Ignasi Blanc al dematí, també a 10:45, perquè ens parlin una miqueta això de la literatura juvenil, perquè ells són uns experts. L'Àngel Burgues ha escrit molts llibres juvenils amb molt d'èxit, i l'Ignasi és l'il·lustrador d'alguns d'aquests llibres, i per tant, els hem demanat que ens expliquin una mica quina és la clau, quina és la fórmula màgica, si és que existeix, per escriure bons llibres per aquest tipus de públic. Però és que després, a 12:45, ens ve la Jordina Biosca, que és una narradora oral que és de Vilafranca, que és molt coneguda aquí al Penedès, que ens explicarà, farà una narració per a joves on posaran a la balança diferents llibres famosos de la nostra literatura per veure quins salven i quins tiren a la foguera. Una mica és aquest el joc, per decidir què és el que ens agrada a la literatura, què és el que valorem o què és el que valoren els joves. I després, a la tarda, així estic dient com els actes més grans, diguéssim, hi ha una narració oral que és per nens i nenes, que ho fan l'Antònia Bonell i la Roser Serra, que ens expliquen un conte del Bosc de les Bruixes, però, a part, quan acaben el conte, fan un taller d'il·lustració, que cadascú, cada nen i nena que vingui, podrà fer el seu propi conte amb les il·lustracions, el podrà acabar a casa, que és una activitat molt xula per la canalla que segur que els agradarà. Però és que és això, durant tot el dissabte, a més, hi ha activitat, hi ha les parades de llibres, hi ha molta parada de llibre infantil i juvenil, perquè també vam demanar això, no?, que vinguessin també aquest tipus de parades, però a part hi ha literatura de tot tipus, El bo que tenim de les parades, a més, és que són editorials, llibreries, que no són les més comercials. Que tenen llibres com una mica més especials, que no trobaríem a totes les llibreries, tenen uns llibres de fons que no es troben a tot arreu. Per tant, ja és una fira una mica especial, perquè no esperis trobar-te els llibres comercials de tota la vida, sinó coses com més específiques i més diferents. No? I després, el diumenge, que hem centrat... el mateix dissabte, de fet, encara hi ha una taula rodona que és sobre novel·la negra, que hi haurà el Xavier Sembrano com a ponent i la Clàudia Pujol, que són dos autors que han fet obres de novel·la negra, i la taula rodona estarà coordinada per la Laia Santis, que és una noia de Vilafranca, crec que és, i que és prescriptora de llibres i té un blog que funciona molt bé. Bé, és molt interessant pel que diran. I després, diumenge, que és com més literatura per adults, tot i que també tindrem parades de llibres infantils i juvenils, fem la trobada de clubs de lectura del Penedès Garraf, que és com... els clubs de lectura són aquest element de les biblioteques i algunes llibreries que un grup de gent llegeixen un llibre concret i després el comenten en tertúlia. Doncs farem la trobada a tots aquests clubs de lectura amb gent que ens ve des de Cubelles, de Vilafranca, del Pla, de Sant Sadurní, i farem amb el Pep Antoni Roig, que és un escriptor del Pla del Penedès, que serà com si diguéssim el conductor, parlarem sobre diferents obres del Josep Maria Espinàs, que ell ha fet un llibre que es diu L'aire de les coses, que parla de l'obra d'aquest escriptor. I després, per rematar-ho tot, ja, a part de les presentacions que també hi haurà el diumenge, ho rematarem amb un concert dels Ses Freixes, el diumenge al migdia, a partir de la 1, que serà com si diguéssim la cirereta del pastís. El Cesc, que és de Sant Pere de Riudevitlles, que ell sempre ho diu, i a part té una vessant també literària, perquè també ha escrit diferents llibres, i a més té un projecte editorial així en marxa, que vol activar ara quan acabi el seu, diguéssim, la seva carrera musical, que ara li posa una pausa, es dedicarà sobretot a això, a la literatura. I aquest és el programa, així molt resumit, molt ràpid.
Déu-n'hi-do, quin tou de propostes per aquest dissabte i diumenge en aquesta 8a edició del Riu de Lletres, posant la cirereta del pastís, com bé comentes, amb el Riu de Villenc, Cesc Freixas, amb la seva música, amb aquesta música tan combativa i amb aquesta vessant seva també com a escriptor. I a veure ara què fa aquesta aturada, com bé comentes, si tindrem més a escrits del Cesc. Jordi, un veritable plaer conversar amb tu aquests minutets, però no m'agradaria acabar aquesta entrevista sense deixar-te el micròfon perquè convidis els nostres oients a que aprofitin el cap de setmana per venir a gaudir a Sant Pere d'aquesta programació tan i tan extensa i tan interessant del Riu de Lletres.
Doncs sí, convido a tothom a venir a Sant Pere de Riudevitlles, a la zona del barri vell, durant tot el dissabte i el diumenge. Bé, el diumenge tanquem la paradeta a les 3, però teniu tot el cap de setmana per venir a passejar per les parades, a participar de les activitats, a comprar llibres i al final a gaudir de la cultura al carrer i de la literatura al carrer.
Doncs amb això ho deixem. Jordi Romeu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa. Que vagi superbé aquesta 8a edició del Riu de Lletres i fins a la propera.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
M'he posat a caminar, m'estirant cap endavant, vents d'anels i meravelles, quan em metzinin la sang. Els desastres d'aquest segle, les cançons seran com pedres, amor meu, no passaran.
Penedès en Xarxa.
Dies alegres, sonaran cançons d'abans, abastarem tots els somnis, que s'acabi el vi, companys. La...